Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya ja està a la cua d'Europa quan es parla de fracàs escolar. Les xifres sempre fredes de l'OCDE ens diuen que en 27 països de la Unió Europea la mitjana és del 9,7% aquest fracàs escolar. Espanya, del 13,3%. Només en supera Romania, amb el 15,3%. Pel que fa a comunitats autònomes de Catalunya, aquest fracàs escolar arriba ja al 16,9%. Només estan pitjor que nosaltres Múrcia, amb un 18,7%, i les Illes Balears, amb un 18,2%. La tendència és terrible perquè fa 20 anys hi havia 8 regions en pitjor situació, és a dir, que som del pitjor d'Espanya i d'Europa sencera. Hem arribat a aquesta situació després de 42 anys d'autogovern i de competències exclusives en matèria educativa. Aquest és el resultat i cada any sembla ser que anem a pitjor. L'explicació és múltiple. La pressió lingüística, és a dir, la immersió, que ara és la desaparició del castellà no només a les aules, sinó també als menjadors, als patis, la ideologització de l'ensenyament amb uns llibres de text i un professorat moltes vegades sec, no tots, però sí un bon grapat, i la igualació per baix. És a dir, no busquem l'excel·lència, sinó la mediocritat dels nens i les nenes que pensin, doncs, el mínim possible. I què dir de la promocionada o del promocionat model d'immersió lingüística? Doncs que fa aigua per tot arreu. El nivell dels alumnes a les assignatures de català i castellà són els pitjors des de fa 10 anys, segons els resultats de les proves de competència bàsiques de 2022-2023 realitzats als estudiants de 6è de primària i quart d'ESO, i que hem conegut aquesta mateixa setmana. En canvi, mostren una millora en la puntuació mitjana pel que fa a l'anglès i també a les matemàtiques. Després d'aquest demolidor informe, el govern ha tornat a insistir en la necessitat que el català tingui més força en els centres per aconseguir una bona competència lingüística. Quan obligues als joves i a la societat en general a treballar per força en una llengua, el resultat és el que fas, la fas antipàtica, i l'ús només en determinades i en determinades ocasions. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, amb la Mar Puerto, repassem notícies d'interès i d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Marc, què ens expliques?
Bona tarda, Carlos. Doncs podem començar parlant de la normalitat. Podem dir que hi ha hagut en el servei de Rodalies de l'R3 aquest divendres, durant el primer dia laborable després de l'inici del tall de les obres de desdoblament. L'afluència d'aquest divendres de pont, però, és un 40% inferior a la d'un dia normal, però és per això diuen que dilluns serà la prova de foc i confien que aquests dies serveixin per ajustar el funcionament. I pel que fa al trànsit, és l'Alt Empordà, un ciclista ha mort per atropellament de dos vehicles a la carretera N260 a l'alçada de Pedret i Marzà, quan un primer vehicle en va desequilibrar el ciclista i un segon cotxe que anava just darrere en va atropellar-lo. Enguany, un total de 121 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana catalana, 4 de les quals han estat ciclistes. I d'altra banda, també hem d'informar que els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 anys i 3 menors per la seva presumpta relació amb una agressió a un jove a Cabrils, a Barcelona. Els fets es van produir el 22 d'agost de matinada durant les festes majors de Santa Helena de la localitat. I detingut ha estat també un home a Tarragona per robar una 70 de tapes de clavegueram. L'arrestat de 54 anys venia els objectes a una deixalleria i també s'ha detingut els compradors implicats. A tot això, la Fiscalia Provincial de Barcelona hem de dir que ha demanat arxivar la querella presentada contra l'exalcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i els exregidors Marc Serra i Lucía Martín per l'actuació del govern amb el bloc Llavors. El Ministeri Públic ha demanat aquest arxivament en considerar que els delictes no han quedat acreditats. Acabem també avui explicant que la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal format per treballadors d'establiments de la restauració i manteniment de l'àrea de trànsit de l'aeroport del Prat que possibilitaven l'entrada d'immigració il·legal. La Policia Nacional ha detingut així 5 persones acusades de permetre aquesta entrada de persones obviant els controls fronterers.
Gràcies, Mar. Notícies d'un divendres en què aprofiteu, perquè avui és, podríem dir, l'últim dia d'estiu, d'aquest estiuet de Sant Miquel, perquè som a les portes d'un cap de setmana que vindrà marcat per un canvi de temps. Per una banda, les temperatures baixaran, sobretot diumenge, amb màximes que al migdia es mouran entre els 20 i els 24 graus i que encara baixaran més a partir del pròxim dilluns. Com està la xarxa viària a hores d'ara? Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Com és habitual a aquesta hora, en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però repassem un parell d'incidències, sobretot aquest vehicle avariat que tenim a l'autopista del Garraf, a la C32, a la zona de Viladecans, que talla carril en direcció sud, és a dir, en sentit Sitges, i provoca aturades, aquí sí, un parell de quilòmetres entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans. 12 passa a la C32, com us dèiem, a causa d'un vehicle avariat i en sentit sud. A l'altre extrem, a l'extrem nord de Barcelona, C58 ha tocat el nus, un accident, els vehicles són al voral de la via, però hi ha molta lentitud, aturades puntuals, quilòmetre, quilòmetre i mig entre Montcada i el nus, això a la C58 i d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest divendres t'estem explicant les conseqüències psicològiques de netejar Facebook d'imatges violentes. Ens hem volgut interessar per aquesta feina i conèixer què fan exactament aquests treballadors després que fa uns dies ens vam assabentar que uns 400 moderadors subcontractats i que treballen a la Torre Glòries de Barcelona estan de baixa. I per quin motiu? Doncs per l'impacte mental de les imatges de violència extrema que han de contemplar i després eliminar. Són els netejadors de les xarxes socials, és a dir, els vigilants que eviten que ens arribin imatges i vídeos de violència explícita com la que aquests dies ens arriben amb la guerra entre Iraq i el grup terrorista Hamas. A Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el Gustavo, un exnetejador o moderador de continguts, a qui l'ha escoltat la Sílvia Fernández.
El Gustavo Guerrero va treballar com a moderador de continguts a CCC Barcelona Digital Services. Actualment és assessor de Contact Center a la UGT i ens ha volgut donar més detalls sobre una feina a priori imperceptible on els treballadors estan exposats a continguts extrems.
Hay gente que, por ejemplo, producto de una depresión, decide suicidarse, pero lo transmite en vivo por las redes sociales.
Tal com destaca, la brutalitat d'aquests fets, però, no és incompatible amb la utilitat d'un moderador de continguts.
Que estos moderadores de contenido de repente están visualizando que en algún lugar del mundo se está cometiendo un asalto o están atacando a alguien violentamente. En estos casos, si el video se transmite en vivo, los moderadores simplemente pasan parte a la empresa matriz y esta empresa entra en contacto con las autoridades. Se han llegado a detener sucesos que están ocurriendo en el momento gracias a este trabajo.
Com qualsevol ésser humà, cada treballador reacciona de manera diferent a les imatges. Molts d'ells veuen la feina com una oportunitat de pertànyer a Facebook sense necessitat d'una formació prèvia. Segons el mateix Guerrero, l'empresa, però, fa un anàlisi psicològic de cada perfil prèvia a contractació.
Sí, durante el proceso de reclutamiento para estos trabajos, las empresas suelen advertir a los que se postulan sobre el tipo de material que se va a visualizar. Se conducen preguntas, normalmente participa allí algún psicólogo para ver los niveles de resiliencia que la persona manifieste también, cuál es su capacidad con respecto al manejo de este tipo de contenidos.
Alguns dels afectats, doncs, han formalitzat una querella contra CCC per 3 delictes, contra els drets dels treballadors, lesions per imprudència greu i contra la integritat moral.
Senyor Francesc Feliu, molt bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Ell és el representant d'un grup de treballadors, aquests treballadors que estan, alguns d'ells, de baixa, perquè la seva feina és supervisar durant hores i hores continguts de Facebook que poden deixar tocat mentalment doncs, a molta gent i també amb aquests treballadors. Ara, un grup d'aquests treballadors, els que vostè representa, han presentat una querella. En què es fonamenta aquesta querella, senyor Feliu?
Sí, bueno, bàsicament la querella es fonamenta en 3 delictes, en 3 presumptes delictes. Un primer delicte és el delicte contra els drets dels treballadors. Un segon delicte és un delicte contra de lesions per imprudència greu. I el tercer delicte seria un delicte contra la integritat moral. Bàsicament, aquests delictes el que engloben és, o el que denuncien és les condicions laborals en les que es tenen que treballar a l'hora de moderar aquest tipus de contingut. Aquesta és una mica l'essència.
Clar. Ara caldrà veure si el jutge accepta tràmit o no, tot plegat. Quines sensacions té? Habitualment s'accepten, no?, aquest tipus de querelles. Com ho veu vostè?
Bueno, a veure, aquí nosaltres, les querelles, evidentment, tenen que passar un primer filtre en l'àmbit penal, que és l'admissió a tràmit, és el primer punt. Nosaltres, quan fonamentem aquesta querella, mirem evidentment que un jutge penal vulgui conèixer sobre aquests fets, i emparem la querella amb uns fets constatats per inspecció de treball, que en l'any 2022 va una mica constatar el que estem denunciant en la querella. Mm-hmm. Nosaltres esperem que aquest jutge, o la jutgessa que ens toqui, doncs admeti a tràmit, i si la via penal no funciona, és a dir, no és la via que ens diuen que hem de seguir, sens dubte anirem a la via laboral, perquè aquesta via sí o sí també podria arribar a conèixer sobre aquests fets que estem denunciant.
Vull dir que aquest pols, podríem dir, entre treballadors i empresa, ja ve de lluny, no? Parla vostè de l'any 22, no? Que ja hi ha les primeres... No,
sí, nosaltres vam començar amb aquests casos a mitjans del 2020. és quan comencem a treballar els primers casos, i avui dia, 2023, pues estem amb més d'una quinzena de treballadors que bueno, han dipositat la confiança en el despatx per fer tot això. Mm-hmm. El que preveiem és un autèntic, jo diria, que reguitzell o de procediments judicials contra l'empresa, a tots els nivells, danys i perjudicis, mm-hmm. procediments de baixes laborals, procediments d'incapacitats laborals, perquè, evidentment, persones amb patologies greus, patologies psiquiàtriques greus, no poden treballar d'aquest tipus de feina, i això entenem que, i defensem que és atribuït a l'empresa.
Anímicament, els seus clients, els que vostè controla i que està en contacte, com estan anímicament?
Bueno, a veure, el problema de anímicament estan malament. Molts d'ells han tingut por a donar la passa. Molts són estrangers i, per tant, no coneixen molt bé la normativa laboral. Però clar, penseu que estem parlant de persones amb patologies psíquiques greus. Quan parlem d'això, estem parlant de persones amb trastorns depressius, trastorns també obsessius, trastorns d'estrès posttraumàtic, situacions de pànic, situacions d'agorafòbia, no voler sortir al carrer per por que alguna persona que passi pel costat els vulgui matar. I estem parlant d'aquest tipus de patologies. No? I això, a l'hora de tirar endavant una batalla judicial, ja costa una persona normal, doncs imagineu-se, persones amb aquests quadres clínics. No?
I tot això, arran de les imatges i les escenes que han de contemplar durant hores i hores, doncs, o què?
Sí, els treballadors, el que ens expliquen, i a més a més és un denominador comú de tots ells i també d'Inspecció de Treball, és que han de visualitzar, durant una jornada laboral de 8 hores, han d'estar enganxats a la cadira durant 55 minuts sense aixecar-se. Perquè després tenen 5 minuts literals i cronometrats de descans. Però durant aquests 55 minuts han d'haver contingut d'alt contingut d'impacte emocional i de violència extrema. Penseu que els treballadors, quan veuen aquests vídeos, són perquè prèviament hi ha hagut un usuari que els ha reportat, és a dir, que els ha denunciat. Per tant, són vídeos que no veuen un nen en una festa passant-s'ho bé o algun noi fent alguna broma. No. Són ja vídeos que estan denunciats. Per tant, hi ha alguna en aquest vídeo que ha motivat aquesta denúncia. Per tant, han de contemplar-ho. El que se'ns diuen és que de tots aquests continguts de vídeo que tenen que modular, entre 300 i 500 vídeos serien d'alt contingut violent.
Yeah.
I això és el que fa que aquesta gent, doncs, presumptament, en fa més.
Sí, sí, durant una hora contemplant una violència continuada, al final acaba afectant. El perfil d'aquest treballador, senyor Feliu, quin és? És un home, dona, en quina franja d'edat, en fi?
Bueno, ho hem vist, nosaltres hem vist de tot, ¿vale? Des de nois molt joves, nois de 20 anys, a nois i persones i dones de 30, 40. Vull dir, ho estem veient, això. Els requisits que se'ls demanava era, en essència, només que coneixessin la llengua del país que havien de moderar. Si havien de moderar, doncs el mercat de Brasil, que sapiguessin brasiler. Si el mercat llatinoamericà, doncs que coneixessin l'espanyol i tots, evidentment, l'anglès, perquè és l'idioma que es parla a l'empresa.
Clar.
Era el requerit.
El principal, no?
El principal, sí.
I se'ls explicava el que podrien veure o no se'ls explicava?
En els clients que tenim nosaltres, que molts d'ells van començar quan van començar l'activitat aquí a Barcelona, el 2018, ens diuen el següent, que durant 2018, 2019, 20 i 21 no es deia ni de bon tros el que anaven a veure. Es minimitzava el contingut. És a dir, es deia que sí, que de tant en tant podria ser que volguessin algun tipus violent, però que això, vaja, que seria com una mica com l'excepció. Sí que s'han sentit per alguns treballadors amb antiguitats molt més recents, 2022 i 2023, que l'empresa, pel que se'ns ha dit, és que sí, ho diu, que es veurà això.
Ja. Molt bé, doncs, podríem estar parlant molta més estona, perquè el tema dona per molt, però la ràdio també tenim unes limitacions, i són les horàries. Hem parlat amb el senyor Francesc Feliu, advocat, sobre la situació d'aquests treballadors moderadors de Facebook, molts d'ells de baixa, a causa de les imatges que han de veure d'una manera molt continuada i molt seguida, imatges violentes. Senyor Feliu, gràcies, bona tarda, i seguirem en contacte, eh?
Molt bé, bona tarda.
Oh. aparquem doncs aquest tema, que el seguirem molt atents, a l'evolució d'aquests treballadors de baixa per aquestes situacions de violència extrema que han de contemplar a les xarxes socials. Aquesta setmana hem escoltat els consellers d'Acció Social i d'Educació expulsant-se responsabilitats sobre les queixes de famílies de residències de la tercera edat per la retallada a la prescripció de bolquers o de les escoles perquè no hi ha diners per la figura del coordinador anti-bullying que es va anunciar a bombo i plateret a l'inici d'aquest curs. En tots dos casos, els consellers han tirat de manual culpant a Madrid amb l'excusa de la manca de finançament. Doncs bé, el catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, tira pel terra i amb xifres aquest clàssic de passar culpes a Madrid, Yolanda Canales.
Segons l'índex d'inversió social per comunitats que fa l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, Catalunya és la segona comunitat autònoma que menys recursos destina a aquestes qüestions, a àmbits com la sanitat o l'educació. I, de fet, és l'única que encara no ha recuperat el pressupost per a polítiques socials prèvia a les retallades del 2010 amb la crisi financera. Segons aquest informe, entre 2010 i 2022, la despesa social per habitant a Catalunya es va reduir en 6 euros. A Madrid ha crescut en 168 i a València 855. Pel catedràtic d'Economia de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ferran Brunet, hi ha un problema gravíssim. I on van a parar els recursos que té la Generalitat? Diu que està clar, en mantenir xiringuitos i els càrrecs.
Per què els serveixen els calés que es gratinyen la Generalitat de Madrid, ja sigui a través del pressupost, ja sigui entre cometes taules de negociació, ja sigui a través del FLA? Doncs els serveix en primer lloc per mantenir-se en el càrrec, per mantenir 4.000 càrrecs amb un sou superior al del president del govern d'Espanya. I l'altre, doncs, Déu proveirà, no?
La Generalitat diu que li falten diners i això que és de les comunitats autònomes amb una fiscalitat més alta i la que més impostos propis té, 15, entre ells el cànon de l'aigua o l'impost turístic, per posar només alguns exemples. Però també destaca l'impost de successions i donacions, que a Catalunya té un tipus alt. Per Brunet, si es vol recaptar més, el millor és precisament no apujar el tipus impositiu. Però la Generalitat diu fa justament el contrari i l'únic que aconsegueix és que s'incrementi l'interès, però per marxar de la comunitat autònoma.
Quan tu fas el contrari i poses el tipus, dius ara afregirem els rics. Què fan els rics? Doncs els rics tenen un alt interès en funció de tot el que pugi el tipus, el seu interès en marxar. Puja, ok? En marxar amb els peus, en votar amb els peus, o en fer trampes. Primer en fer trampes i després, finalment, en votar amb els peus i anar-se a residir amb una altra comunitat autònoma.
Per cert, la Comunitat de Madrid, que bonifica el 99% aquest gravamen per a cònjuges i descendents, també va decidir bonificar fa 4 anys les donacions a germans, oncles i nebots. El resultat recapta el doble per aquest concepte.
I avui continuem donant voltes als decebedors resultats de les competències bàsiques de 6è de primària i 4 d'ESO, que són, com deia, decebedors. Es manté el dèficit de comprensió lectora amb un 16% a la franja baixa i els estudiants tenen de mitjana el pitjor nivell tant de català com de castellà dels últims 10 anys en acabar la secundària. L'únic indicador en positiu és en el coneixement d'anglès. Tot i això, els mestres veuen que el got del sistema educatiu català continua mig buit. Sergi Peidró.
Preocupació entre els sindicats educatius pels resultats de les proves de competències bàsiques a la primària i secundària, uns resultats que constaten el baix nivell en llengües castellana i catalana, especialment en expressió escrita. De fet, a la secundària el nivell d'aquestes dues llengües és el més baix dels darrers 10 anys. Antonio Jimeno, president del sindicat, a més, per a la millora de l'ensenyament a la secundària, creu que els resultats no són una sorpresa i demana un canvi de rumb.
En llengües les coses no van bé. És necessari un replantejament de com s'estan ensenyant aquestes dues assignatures, aquestes dues matèries, català i castellà, perquè no anem bé.
Ha baixat el nivell en català i castellà i, en canvi, ha millorat lleugerament el de matemàtiques i anglès.
Si el món de l'educació viu quasi bé, com sempre, moments molt poc optimistes, el de la cultura, en canvi, té motius per somriure. Des d'aquest mes d'octubre, la Casa de la Costa Brava, on Truman Capote va escriure Sang Freda, la Casa Sanià, s'ha convertit en una residència d'escriptors sota el paraigua de la Fundació Finestres de Sergi Ferrer Salat. Per la residència està previst que hi passin cada any uns 50 escriptors de tot el món, ja siguin novells o consagrats. D'aquí un moment parlarem amb una de les escriptores que ja viu a la residència. Abans, arrere en Cope Catalunya i Andorra, hem escoltat el director d'aquesta residència, com t'explica el Sergi Torr.
Nicolás Botero ens ha transmès l'amabilitat del projecte pels creadors i la recuperació d'un edifici mític i històric, la Casa Sanià. Construïda el 1930 per la parella Westcott-Webster, els mateixos que van bastir el castell de Cap Roig, Botero en recorda l'aura creativa de l'Eixaleta per la presència de Truman Capote escrivint l'obra mestra mundial de A Sang Freda.
Fue una gran idea y además estaba el tema de Truman Capote por medio, entonces todo parecía perfecto, ¿no? Contábamos con un lugar y este lugar además pues ya tenía una historia y había como una mitología por detrás, así que era perfecto.
La família Ferrer Salata va comprar l'edifici l'any 1973 i, vinculat ara amb la Fundació Llibreria Finestres, ha iniciat el projecte de residència literària mitjançant un finançament per beques. Hi ha convocatòries en poesia, contes i novel·les i els seleccionats per tres llibreters disposen d'espai i temps per escriure. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, Nicolás Botero destaca les característiques de l'indret.
Estamos muy cerca de Barcelona y todavía más cerca de Palamós y de Calella de Palafrugell y digamos que es un aislamiento relativo, pero sí es verdad que una vez entras en esta casa hay ya como toda una disposición psicológica diferente y el mundo de afuera incluso te parece lejano, aunque esté a 5 minutos en coche o 15 minutos caminando, ¿no?
Novel·listes de la talla de Leia Guerrero, Irene Solà, ja han passat per aquest xalet. Aquest curs, des del mes d'octubre, Mariana Enríquez, Kai Tempsen, Robin Robinson o Irene Pujades estan disfrutant de la mítica Casa Sanià.
Irene Pujades, molt bona tarda.
Bona tarda.
La Irene és escriptora, guanyadora d'un dels Premis Ciutat de Barcelona l'any 2020 amb el llibre Els Desperfectes, i la Irene ens parlarà d'aquí un moment des de la residència literària Casa Sanià, que es troba en un dels penya-segats que hi ha entre la Cala Sanià i la Cala Canyers a Palamós, entre la platja de Castell i Cap Roig. Irene, molt bona tarda, com et deia, i què tal s'està aquí? Suposo que de meravella, no?
Sí, la veritat és que és un paratge excepcional. Jo el que estic sentint és una mena de sensació d'excepcionalitat històrica tota l'estona, perquè el lloc és increïble i, a més, clar, de cop i volta tens tot el temps del món per poder fer el que vulguis. No? Llavors, la combinació és... Sí.
Perfecte. Aviam, des de quan estàs a la residència literària que s'ha muntat aquí i amb quin projecte de llibre tens sota el braç per escriure? Aviam, explica'ns.
Soc aquí des de l'1 d'octubre i tinc la sort suprema d'estar compartint la residència amb tres escriptors brillants, que són el Robin Robertson, Kate Tempest i la Mariana Enríquez. I vam anar arribant tots en diferents moments. Jo vaig arribar amb la Mariana i ara ja fa uns quants dies que hi som els quatre i tota la gent que també està per la casa. Tenim els àpats, que són els moments en què sí que ens trobem els quatre per parlar de com ens està anant la cosa. I jo de moment estic llegint i prenent notes per un projecte del qual de moment prefereixo no dir massa cosa perquè no existeix, i mentre no existeix encara és una mica fum i sempre fa impressió parlar de...
L'estàs acabant de madurar, l'estàs acabant de madurar i l'estàs acabant de cuinar. Aviam, Irene, explica'ns una mica com va sorgir l'oportunitat d'anar a parar a la residència literària Casa Sanià i si vas haver de presentar algun projecte als que tenen muntada aquesta residència. Explica'ns.
Bé, la residència comença ara, llavors... per presentar, sí. Clar, nosaltres som com la primera prova, o sigui, la primera tanda, que diguem. Llavors, a partir d'ara, sí que per presentar-se hi ha com una convocatòria oberta, hi ha com diverses maneres de fer-ho. La persona que ho porta, el director, és el Nicolás Botero, que és el qui tria, de moment, qui ve.
Ens pots explicar una mica com estan distribuïts els espais que teniu aquí a la residència i si interactua entre els escriptors que sou? M'has dit abans que sí, que hi ha un moment del dia que us trobeu per dinar i allí doncs intercanvieu opinions, però en general els espais com estan distribuïts en aquesta residència, Irene?
Doncs mira, tenim una... És una casa gegantina, és molt gran i molt maca, on... Tots els escriptors tenim un dormitori, que diguem, un estudi i un lavabo. I llavors hi ha tres escriptors que estem a la casa, a la casa gran, i llavors hi ha un quart escriptor, que en aquest cas és el Robin Robertson, que és un poeta escocès meravellós, i ella està en una cabina, en una mena de cabaneta,
que està
a tocar de la platja. I que ella ja no té. Nosaltres aquí sí que tenim internet, estem més connectades amb el que seria la civilització. Però ella està allà sense wifi, vull dir que
apartat.
A les nits quan torna cap allà d'anar amb la llanterna i
sí. Irene, és un lloc inspirador, aquesta casa Sanià, es respira l'ambient, la tranquil·litat, la calma, la interacció sobretot amb els altres escriptors que suposo que busqueu vosaltres. Us inspira un lloc així? T'inspira tu?
Sí, definitivament sí, és que em sembla com impossible que no pugui ser així. I per mi, especialment, el tema de compartir espai amb aquests altres escriptors, que a més, com deia, són tres persones, a més d'encantadores, molt brillants, i llavors, clar, de cop i volta, doncs després que tu hagis estat com tot un dia o com tot un matí allò pensant en una cosa que no saps resoldre o el que sigui, no? I arribes amb les teves tribulacions i et trobes com gent que està en una... gent que és extremament bona i que està, i que està com una mica... és a dir, que entén moltes de les coses que tu dius. Llavors és una mica com una mena de reunió de bojos. I alhora doncs és molt enriquidor perquè tothom dona els seus consells, pots debatre sobre moltes coses, em passo el dia apuntant escriptors que vull llegir...
A més, és una casa inspiradora. Aquí Truman Capote va escriure el llibre, veritat? Hi ha l'esperit del Truman per aquí o que encara no?
Jo crec que algun dia ens apareixerà, però de moment encara no ha fet acte de presència, però bueno. Sí, hi ha com aquesta mena de pes històric de la casa, perquè... Sí, Capote va escriure una part de Sang Freda. Llavors, clar, això...
I una altra part a l'hotel Trias de Palamós. Aviam, Irene, tu ets una molt jove encara, però per sort, lluny queden aquells temps en què els escriptors omplien pàgines en la imatge que es veien, no? Habitacions solitàries, mal ventilades, que semblava que donava creativitat. Era tot el contrari del que vius ara mateix, no? Allò d'inspira molt poc, no? Comparat amb això...
Què vols dir?
Aquell ambient sòrdid que hi havia abans, d'habitacions solitàries, mal ventilades, en què alguns escriptors treballaven, comparat amb el que tu vius ara, és molt diferent, no? És la nit i el dia, no?
Sí. Sí, tot i que també et diré... Jo, bueno, clar, no ho sé. O sigui, sí, això és una meravella absoluta.
Clar.
Però, bueno, suposo que després cadascú troba com deu trobar la seva inspiració en els seus llocs. És a dir, que també aquí... no hi ha gaire input, a part de les converses que tenim, no hi ha gaire input extern. Vull dir que a vegades també necessites una mica de món exterior, clar, i de xerrar amb gent, clar, i d'estar a la ciutat, clar, i de veure com món, no? Vull dir que tampoc... Però, clar, no, comparat amb altres condicions, això està molt bé.
Molt bé, Irene, no disposem de més temps. Només agrair-te que t'hagi atès aquests 5-6 minuts per parlar del que és aquesta residència literària, Casa Sanià.
Té un punt sanatori, també.
Sanitari i literari, en tot el sentit. Irene, escolta, amb el riure es nota que estàs feliç. Això és una cosa important i inspiradora, eh? Moltíssimes gràcies, Irene, moltíssima sort i que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu,
adéu. Deixem la Costa Brava, la casa de Sanià, entre Calella entre Palamós i Calella de Palafrugell. Arriba el moment de fer una parada per la publicitat, i després la Mar Puerto ens presentarà la història d'un ballarí. Es diu l'Arnau Galindo, no us ho perdeu. D'aquí 2 minuts t'ho expliquem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Ahora, si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes ahorro garantizado. Y además, tienes cobertura de neumáticos y también un manitas para tu hogar para que estés tranquilo en todo momento. ¿Sí o sí? Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sap fa un moment, avui la Mar Puerto ens presenta la història de l'Arnau Galindo. L'Arnau, una jove promesa de la dansa, va perdre la vida en un terrible accident a l'Aràbia Saudí, envoltat a dia d'avui encara de moltes incògnites. Ara, quan fa ja més de 700 dies de la seva mort, la família continua a la cerca d'una explicació coherent i creïble de com va anar el sinistre que va costar la vida a l'Arnau.
Sí, amb la Rocío Alices, una mare que continua patint i vivint amb el dol de la mort del seu fill, precisament per aquesta manca de respostes 2 anys després per part de les autoritats saudís. L'Arnau va viatjar, com altres vegades, a l'Aràbia Saudita per compromisos professionals i tot va succeir arran d'un accident de trànsit que la mare explica així.
En el dia del descanso, pues pusieron a hacer una excursión allí a una montaña que le llaman el borde del mundo, que está a unos 90 kilómetros de Riyadh. Es una parte desértica y montañosa, ¿no? Y el conductor, por lo poco que sabemos, que nos han podido contar puntualmente, digamos, algún compañero o algo, y alguna cosa que la embajada nos envió, algún pequeño papel que tuvimos que traducir nosotros porque era en árabe, decidió el conductor que no podía hacer una excursión nocturna, pero no sabe por qué. Él se tiró hacia abajo, se limpió de frenos por una montaña, se equivocó de camino y se cayó por un precipicio de 90 metros.
Al cotxe anaven 9 persones, tots els de l'interior van sobreviure, però en canvi els companys de nacionalitat italiana que anaven amb l'Arnau també van morir. Tots menys un, que va quedar greument ferit, encara que cap persona va resultar ser responsable o considerada com a tal. El conductor en un principi va ser condemnat a 1 any de presó, però al pagar la fiança va finalment sortir al carrer.
La família de Nicolás, que són de Sicília, són els que me pusieron en contacto con su abogado para que su abogado nos pusiera en contacto con un abogado de Arabia para que él llevara el caso de todos nosotros. Y desde entonces, pues bueno, la información es nula. Cada vez que le mandamos un WhatsApp por parte de la familia no hay contestación. No nos ha llegado ni la condena, digamos, que hubo. No tenemos nada.
I el resultat d'això és una família trencada, la de l'Arnau i també la dels altres joves, que no poden posar fi a aquest terrible capítol de la seva vida. Així és com la Rocío demana desesperadament ajuda.
Necesito un SOS. Son 2 años de incertidumbres, 2 años de hacer teorías, 2 años de intentar contactar con unos y con otros a ver qué se saca en claro. Y el único que nos dice que tengamos paciencia, lo cual nosotros le decimos que muy bien, podemos tener paciencia para el segundo juicio. Pero el primer juicio ya está terminado. Y el primer juicio ya está sentenciado. Entonces, todo ese papel, toda esa sentencia debería llegar a las familias, para que las familias supiéramos qué fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Es desesperante. Hablando como madre, pero como familia, desesperante.
Un cas difícil que esperem, doncs, s'encamini perquè aquesta mare pugui fer i tancar el dol de la mort del seu fill.
Anem a Manresa. L'hospital d'aquesta localitat té en funcionament un servei pioner per atendre malalts crònics. Es tracta d'un espai amb llum natural i una atenció especialitzada. El Pau Brunet ha estat amb un dels seus usuaris.
El Josep, supervivent d'un infart fa poc menys de 2 mesos i veí de Sant Llorenç de Morunys, havia de fer la rehabilitació cardíaca a l'Hospital de Manresa molt sovint amb la seva doctora, la Núria Santaolària. Aquest desplaçament li suposava més d'una hora de trajecte d'anada i una hora més de tornada. Unes dificultats que han quedat enrere fa poc més de 2 setmanes gràcies a una nova aplicació anomenada Chrono 360. Segons la Núria, aquesta aplicació, dissenyada per Eurecat i encara en fase de proves, permet al Josep i a altres pacients amb dependència o malalties cròniques dur a terme totes les activitats de recuperació de manera molt més còmoda.
Aquesta aplicació ens permet poder adaptar-nos a les necessitats del pacient. En quin sentit? Doncs que el pacient podrà realitzar l'exercici físic sempre que ell ho necessiti, en el moment que li vagi més bé del dia, no haver de venir aquí a l'hospital a fer-ho a nivell presencial a l'hora que se li indica. Per tant, en aquest sentit, permetem doncs, que hi hagi més qualitat a nivell d'adaptar-nos en el dia a dia del pacient.
El Josep, que és un dels pacients amb el que s'està provant l'eficàcia d'aquesta aplicació pionera, valora molt positivament la facilitat de funcionament i el grau de seguiment que permet Chrono 360.
L'aplicació és fàcil de fer anar i sempre la tens en funcionament, quan tu vulguis. Sempre que surts a caminar la poso en funcionament i que arribo a casa passo totes les dades a la Núria. Si hi ha alguna cosa ella em truca i em diu això no ho facis l'endemà. Normalment et truca molt sovint, la Núria. Jo estic més tranquil amb l'aplicació perquè si hi hagués algun problema de seguida pots parlar amb algun altre.
A més, el Josep també explica que se sent molt més segur, malgrat la distància, gràcies a la comunicació 24 hores que li facilita el xat amb la seva doctora Núria de l'aplicació.
Està més segur, perquè jo si tinc cap problema jo em puc connectar amb la Núria i demanar-li qualsevol cosa per un xat que hi ha també i ell em contesta de seguida.
De moment, l'aplicació s'ha posat en marxa amb 33 pacients per tal d'avaluar-ne la usabilitat, tant per part de professionals com de pacients, i determinar si la interacció és fàcil, còmoda i intuïtiva.
Aquesta sintonia rebem el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Aquí no res, a les 3 i 5, Sports Cope, no hi ha lliga important, podríem dir, hi ha lligues menors, segona, cap avall, però l'actualitat esportiva no s'atura. Amb quins continguts avui?
Doncs mira, passarem a repassar l'infermeria del Barça, que té ara mateix 7 lesionats. L'últim en caure amb la selecció espanyola ha estat Balde, li han fet proves aquest matí, no és important, té unes molèsties a l'abductor, no perilla la seva presència al clàssic contra el Real Madrid del 28 d'octubre. Parlarem també de la victòria d'Espanya 2-0 davant d'Escòcia. Si Espanya guanya diumenge a Oslo, a Noruega, estarà ja classificada per l'Eurocopa del 2024. Parlarem també de l'Espanyol, com tu deies, sí, a Lliga Segona, rep demà al Valladolid, toca reaccionar després de la derrota a Villarreal, també de bàsquet, que avui tenim partit entre l'Olympiacos i el Barça d'Eurolliga, i en motor tenim Gran Premi d'Indonèsia, un gran premi marcat per l'anunci a les últimes hores del fitxatge de Marc Márquez per l'equip Gresini per la propera temporada.
No us perdeu Sports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Tampoc t'has de perdre la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Andorra, Montse Rodríguez.
Què tal? Passo llista,
ull,
eh?
Ull amb la cadira aquesta, que és traïdora.
Sí, sí,
és molt massa.
Ull,
Aviam, a les 7 de la tarda, avui estem parlant d'aquests pobres treballadors que estan... Els netejadors de Facebook, no? Com se'ls pot salvar després de veure aquestes imatges que veuen? Amb qui ho parlaràs?
Mira, doncs avui parlarem amb Antoni Baena, que és membre de la Comissió del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i també és director d'un màster en salut digital de la UOCE. Ens explicaran com pot afectar el fet de visionar aquestes imatges contínuament i, a més, com una feina, perquè això constantment veure aquestes imatges i per això estan de baixa.
I després...
I després parlarem del tema de...
La Casa Literària de Palamós.
Efectivament.
Sània.
M'has llegit el pensament l'Ossada. Amb la Núria Boteller, que és la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palamós.
7 de la tarda, a l'Interna Cope. Ara, migdia Cope, continua amb Pilar García Muñiz. T'explica tot el que t'interessa.